Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
El 3 de març és el Dia Mundial de la Tarta de Poma, mentre que el 13 de maig és el Dia Nacional d'aquestes postres als Estats Units. No se sap ben bé ni com, ni quan, ni on es va fer la primera tarta de poma, encara que la majoria dels experts coincideixen en que el segle XVI ja era un plat relativament popular a Centre Europa i a les Illes Britàniques. D'aquí va passar a la resta d'Europa i a les seves colònies. La facilitat de cultiu de les pomeres, sumada a la senzillesa de la preparació del pastís i la gran activitat comercial, va ajudar a que el pastís de poma, l'apple pie, fos conegut a tot el món. La primera recepta impresa de pastís de poma va ser el 1381, a Anglaterra. Els ingredients eren pomes, per descomptat, espècies, figues, panses, peres i safrà, sobre una massa de pasta de fulls. Hi ha més de 7.500 varietats de pomes i, malgrat que pugui semblar estrany, la varietat que es fa servir per fer el pastís no sol variar gaire el resultat final, encara que és habitual que a cada lloc s'emprin les pomes de la zona. A l'hora de servir el pastís es pot fer en calent o fred, acompanyat d'una bolla de gelat, de vainilla o nata. Si t'han posat les dents llargues i vols fer un pastís de poma, aquí tens una de les receptes més senzilles. Ingredients: una base de pasta brisa, quebrada o de fulls, 6 pomes, una mica de canyella. Preescalfam el forn a 210 graus. Preparam una compota amb 3 de les pomes tallades a daus dins una cassola a foc lent. Podeu afegir-hi canyella si vos agrada. Les pomes es couen, es fa a foc lent fins que quedin ben toves. Llavors se trituren o esclafen amb una forqueta. Se posa la pasta en motllo baix, sobre paper de forn. S'apunxa aquesta pasta amb una forqueta perquè no s'infli en coure. Se reparteix la compota per damunt la pasta i se col·loquen les altres 3 pomes tallades en làmines fines, fent un dibuix en espiral o en línies. Si se vol, se pot empolsimar en canyella o afegir una mica de mel. Aquest moll es posa dins el forn durant 20-25 minuts, fins que la pasta i les pomes estiguin daurades.
Lamiendo saliva, ahogado en su sopa de letras para escribirte bonita. Los surfes esperan su ola, hay eclipse de luna. gatitos de goma sin nombre esperando fortuna. La bruja ha perdido su escoba en un tren con retraso. Me pongo otra vez a la cola cada domingo de Ramos. Que el circo no se vaya nunca, que la noria siempre esté encendida. Los días. Hace tiempo que tengo pendiente el venir a verte.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
El 28 d'octubre és el Dia Mundial de l'Animació i coincideix amb el dia que per primera vegada es varen projectar les pantomimes luminoses de Charles-Émile Reynaud, el 28 d'octubre de 1892. Reynaud va inventar i patentar el teatre òptic, un sofisticat sistema de lents i miralls que possibilitava la projecció en una pantalla d'imatges animades i fins i tot va aconseguir sincronitzar les projeccions amb música de Gaston Polen i efectes sonors, i l'estrena va tenir lloc al Museu Greven de París. Va ser tan gran l'èxit que es feien 12 funcions diàries durant 2 anys consecutius. Així, el 1894, Reynaud va produir 2 noves històries, però al cap de poc temps els espectadors varen centrar la seva atenció en el cinematògraf dels germans Lumière, el que va provocar la decadència del teatre òptic, i el Museu Greven li va rescindir el contracte l'any 1900. Reynaud no es va donar per vençut i es gastà una bona part del doblers que havia guanyat en el camp del cinema, però va fracassar. Desesperat, rompa martellades els equips del teatre òptic i els llença al riu Sena amb una gran quantitat de tires de pel·lícules. Amb els anys, Reynaud va acabar a un hospici abandonat i pobre.
El millor que si vos deixa sembrar els mateixos testos que el més escart dels gestos. I quan volen un supere em retraurà aquel com que espere. Memòria que no és curta en tot el que les mans furta. Ai, si a voltes amb les roses pel seu nom les millors coses d'amagat silenci bordes també cull petit sombres. Pels carrers i per les places amunt i avall corren ànimes i l'ànima espera petita espurna li bota foc a l'aire. També jo entenc de fantasmes, incendis a les estances, m'omplin les guardes silencis i el pensament de paraules. Així a voltes amb les roses, pel seu nom les millors coses. D'amagat silenci bordes, també cull petites ombres. Crec saber d'on venen, no per quina raó es queden, o si les dure a les parpelles fins que un dia marxem elles. Ja moltes amies pel seu nom les millors coses.
Ràdio és entreteniment. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroietes plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis... Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt.
En el moviment, jo ja era casada.
I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer,
va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordelles de xeixa i nosaltres en serració i això mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabioler havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
Misèri, que això ho va ser una misèria.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
L'any 1995, l'UNESCO va promoure que el 23 d'abril fos el Dia Internacional del Llibre i dels Drets d'Autor. Però quin és el rerefons que hi ha d'aquest dia? El 7 d'octubre de l'any 1926, Vicent Clavell Andrés, un editor i escriptor valencià establert a Barcelona, va proposar la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona commemorar el naixement de Miguel de Cervantes. La proposta és acceptada pel govern espanyol presidit aleshores per Miguel Primo de Rivera i el rei Alfons XIII signa el Reial Decret que institueix la Fiesta del Llibre Espanyol. Però el 1930 es barata la data de naixement de Cervantes per la del seu enterrament, el 23 d'abril. Es dona la casualitat que el 3 de maig de 1616, del calendari gregorià, transportat al calendari julià, és el 23 d'abril, i dia de la mort de William Shakespeare, qui, sorprenentment, havia nascut el 23 d'abril de 70 anys abans. Però el 23 d'abril congrega, en les seves efemèrides, el naixement o la mort de més escriptors, com Maurice Druon, Haldor Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Pere Estelric o Llucia Ramis. Així, el 1995, l'UNESCO institueix el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor i el 2001, per iniciativa també de l'UNESCO, es nomena Madrid Capital Mundial del Llibre i, des d'aleshores, un comitè de selecció integrat per representants internacionals d'editors, llibreters, bibliotecaris i l'UNESCO trien diferents ciutats del món per dur a terme durant l'any activitats culturals relacionades amb els llibres.
Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer. Tornaré el full des del carrer perquè no vull somiar massa, no. Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer. El vull d'estar al carrer perquè no vull somiar massa, no. I un dia més i ja no sé jo ja tenc el que volia i al capdavall qualsevol dia fins i tot les m'hauré perdut. Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer i tornaré al full des del carrer. Nova segon, nova quan va el quilo de paper d'estrassa. Nova segon, nova nova segon, no sé. Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer i tornaré al full des del carrer
perquè no vull somiar massa. No, del llibre al món sols hi ha una passa, que ja no ens costa res a fer. Ei, tornaré al full des del carrer, perquè no vull somiar massa.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
El primer dijous del mes de maig és el Dia Mundial de la Contrasenya, aquella combinació de lletres, números i símbols que oblidem constantment i que hem de resetejar, o que ja tenim repetidíssima a totes les nostres aplicacions, o que quan hem aconseguit una que considerem suficientment segura, només libertam el número que hem posat al final pel següent número correlatiu al que hi havia. Que el password o contrasenya és un sistema de seguretat, o això hauria de ser, no hi ha cap dubte. Però n'arribem a tenir-ne tantes que per poder-les recordar o per comoditat posam la mateixa per tot. I aquí és on som vulnerables. Sobretot si és la mateixa contrasenya a aplicacions com LinkedIn o Facebook, perquè si són objecte de filtracions massives ens poden hackejar tots els comptes. Posar una bona contrasenya no és gens fàcil. De fet, un estudi de 15.000 milions de contrasenyes va demostrar que només 2.200 milions eren úniques. És a dir, la major part de nosaltres ens estimem més posar els noms dels nostres equips esportius, ciutats, menjars o, fins i tot, paraulotes. Les contrasenyes més comunes de tot el món cibernètic i, per tant, inútils, són 123456, feta servir per més de 103 milions d'usuaris, seguida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, per 46 milions de persones. Altres passwords comuns són password, QWERTY, 6 números seguits, o la complicadíssima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. És a dir, són contrasenyes ben comunes i, per tant, insegures. A totes aquestes se poden afegir emprar el nostre any de naixement, l'any en què es crea la contrasenya, un any que sigui especial per nosaltres... Perquè us en faceu una idea, a l'hora de posar un any, els més usats són 1900 o 2020. Si mirem els passwords que fan servir al nostre país, són les seqüències de números esmentades seguides d'algunes més sofisticades, com 6 zeros o 6 uns. La primera paraula està al 9è lloc i és Barcelona, mentre que Real Madrid està al lloc 15. El primer nom de persona, Alejandro, apareix al 18è lloc, seguida per Te Quiero, al lloc 19. Una contrasenya se considera segura quan té més de 8 caràcters i està formada per lletres majúscules i minúscules, números i caràcters especials, tipus coixinat o semblant.
Por la red puso ese botón donde solo pone on y off y ya todo comenzó. Aquí estamos tú y yo. Hoy no saldré ni a la puerta de la calle. Tengo banda ancha y una pizza margarita para comer 24 horas en internet. Oh yeah, 24 horas. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas, llevo desde ayer. Tengo que bajarme otras 15.000 canciones. Tengo que aprenderme la receta de los mostachones. Voy a conectar con mi amiga americana, que es americana, pero viven dos hermanas. Cafelito y un antivirus me ayudarán a durar un poco más. Tengo una chata que me chatea y yo me quiero chatear. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas, de vez en cuando nos mandamos un correo. Yo le mando fotos y vídeos de cachondeo. Ella es muy fea y yo también soy muy feo. Pero con el Photoshop estamos de la de bueno. Otro paseo a la nevera para tomar un tentempié. Medio minuto de descanso, no tengo tiempo, tiempo que perder. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas y hemos de ver, yeah. 24 horas.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
Cuando nos reconciliemos, será incluso más intenso.